benvinguts i benvingudes un dia més en aquest espai de la Poco Macamí, on tenim l'oportunitat de conversar amb diferents professionals, especialistes, persones que parlen del seu món emocional. I avui tenim amb nosaltres a la Vilma Montoliu. Vilma, hola, què tal? Com estàs?
Molt agraïda de que m'obriu les portes de la ràdio. Moltes gràcies, Esther.
Moltes gràcies a tu per ser aquí, Vilma. Estem molt contents i contentes de tenir-te. Et presento, tot i que ets molt coneguda, i faré una breu presentació primer, potser més de recorregut, no acadèmic. Ets naturòpata des dels 17 anys, que m'ha cridat moltíssim l'atenció, no? Ja que ja m'ho explicaràs, això de què porta una noia de 17 anys a voler ser naturòpata. I després et gradues en Història de l'Art, fas un postgrau en Escriptura Creativa, i et formes alhora com a coach especialitzada en respiració conscient i meditació. I bueno, expliques, no, que el 2019 comences una primera meditació guiada a YouTube i des d'allà te n'adones que bé, que hi ha una necessitat, no, de treballar, doncs, aquest tema del creixement personal i de la meditació, sobretot en llengua catalana, en català, que no existia. I bueno, i d'aquí que has arribat a la comunitat de creixement personal més gran en català. Ara no sé si tens quantes persones formen part de la teva
Bueno,
comunitat.
si calculéssim Instagram, que són 18.000, més el canal de YouTube, que són 7.000, més els podcasts, doncs és al voltant d'unes 30.000 persones, jo crec. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Totes les xarxes és heavy, és heavy. Tot es compon, sí.
Això ha d'impressionar, això ha d'impressionar, eh? I escolta, què et porta a la meditació? Què et porta a endinsar-te en la meditació?
Això va ser un interès meu des de nena, perquè la meva mare va començar a meditar quan jo tenia uns 6 o 7 anys. És una història que explico molt sovint. La meva mare es va posar malalta, va patir una depressió arrel d'un burnout molt estirat durant molts anys, i al final va acabar patant. I ella, una de les eines que l'ajudava a estar bé era la meditació. I un dia, quan ella, doncs, potser ja feia uns mesos que meditava, va pensar: vaig a guiar-li un exercici a la Vilma, a veure què tal. Perquè jo, un problema que tenia de nena és que patia grans pors nocturnes. Quan jo tenia uns 3 anys, els meus pares i jo ens vam traslladar de casa, i jo crec que va ser arrel d'aquesta mudança, que per algun motiu jo a la casa nova no ho sé, estava com a desubicada, i vaig passar molts anys amb pors nocturnes. Que jo sempre dic que jo, la meva por principal, jo em pensava que em llevaria i els meus pares no hi serien. I això em provocava moltíssima ansietat, fins al punt de que a vegades em quedava adormida al terra de l'habitació dels meus pares per sentir-los respirar.
Oh, fixa't.
Sí, el nivell d'ansietat que tenia era altíssim. I res, llavors la meva mare va provar, diu: bueno, si a mi m'està anant bé, ho provarem bé, i a veure què tal. I ens estiràvem al llit, el meu pare i jo, i la meva mare ens guiava a les meditacions.
Quin regal.
I sí, i clar, per mi era un moment espectacular. Primer, perquè al final qualsevol nen el que vol és que els seus pares, doncs, el vegin i estiguin temps amb ell, no? Però després, els propis exercicis, aquells moments de meditació, jo sentia que no hi havia res dolent en mi, que totes les peces encaixaven en aquells moments. Ara ho sé posar en paraules, eh? Quan era una nena jo simplement volia meditar i punto. Però podríem dir que el meu camí espiritual d'alguna manera va començar així. Sí.
Que bo. O sigui, no, gràcies a això, gràcies a les pràctiques que vas començar a fer amb els teus pares, no?
Sí.
I quin gran regal, no, dels teus pares, doncs, que van saber comprendre, no, aquest estat en el que tu trobaves, i que a partir d'aquí van ajudar d'aquesta manera, no? Com és d'important aquesta connexió, no? Pensa tu.
Sí, molta, molta mà esquerra també, per part d'ells, perquè jo entenc que, clar, quan... Bueno, jo no sóc mare, no? Però entenc que tu estàs amb el teu dia a dia i tenir un fill que no et permet descansar, entenc que et pugui treure molt de les teves caselles i que et puguis sentir molt irritant, molt, molt irritable, no? I llavors té mèrit, té mèrit, sí.
Per això ho deia, no? Perquè sortir, no, d'aquest estat en el que et pots trobar i poder empatitzar amb el teu fillet o la teva filleta i ajudar-lo des d'aquí. I quins beneficis ens aporta, Vilma, la meditació? Tu ja ho dius, no? Jo de petita ja ho notava i jo sabia que allò m'ajudava, el que no podia era explicar-ho. De fet, molts mestres, quan comencen a treballar, no, tècniques de respiració, petites meditacions, a les escoles, ells ho diuen, que els nens després els hi demanen, els nens ho demanen.
És que ens pensem que seran mal meditadors perquè els veiem molt moguts i, de fet, tenen més facilitat per meditar els nens i les nenes que els adults, perquè ja de manera natural estan més en el moment present. I la sorpresa és que els hi sol agradar molt perquè són molt creatius i és això que et dic, no? Que estan més connectats amb el cos i, per tant, per la sorpresa de la majoria dels adults, quan els veus meditar, veus que són ells els que ens ensenyen a nosaltres, vaja.
Moltes vegades. I quins beneficis pels adults, quins
Sí.
beneficis diries que té? Bueno, o en general, sí?
Sí, tant per adults com per nens, a nivell físic, sobretot el que notem és que ens baixa molt la tensió. Per a persones amb la tensió alta, amb els nivells d'estrès, és una meravellosa eina per reequilibrar el sistema nerviós. Allarga la vida, també. Recentment s'han fet estudis científics veient com són els telòmers de les persones que mediten i de les persones que no, i l'envelliment celular de les persones que mediten és molt més lent. Per tant, no només t'allarga la vida, sinó que a més t'allarga la qualitat de vida, no? Que això te la fa més gran, que això és com a molt important. A vegades vivim molts anys, però si els vius malalts, potser a vegades no compensa. Què més
Total.
notem? Després, millora la memòria, també, perquè estem més concentrats. Ens ajuda a comprendre millor el nostre món emocional, per tant, prenem millors decisions. Ens fa persones més empàtiques, també. Bé, és que podria estar estona, amb els beneficis. Després, descansem millor, també, no? Si tenim el sistema nerviós més regulat, el nostre descans és més profund i, per tant, estàs de millor humor, clar, perquè és el que dèiem, no?
Clar.
Que és com superimportant.
I tothom la pot practicar? És a dir, hi ha alguna limitació o contradicció o contraindicació? O...
No, realment és una pràctica universal, apta per tots els públics. El que sí que és interessant és que el meditador faci provatures, provi diferents tècniques, provi diferents escoles i per mi és bonic la idea de que és una pràctica completament lliure, de que no ens hem de
Clar.
casar amb res i que no hi ha fórmules universals i sagrades, sinó que es tracta de que tu provis i t'adaptis al teu exercici, perquè potser hi ha gent que em diu: jo surto a córrer i quan surto a córrer ja estic meditant. I jo els dic: vale, ho accepto, pots estar meditant corrents, està genial, però llavors em diuen: em poso un podcast o em poso música, i dic: no, perquè ja no ho estàs fent. O sigui, tu surt a córrer els teus 30 minuts i escolta't el podcast 25, però els últims 5 no escoltis res, estigues realment connectat amb el teu cos, estigues connectat amb la teva respiració, estigues pendent de les passes que estàs fent, no estiguis pensant quan arribaré a casa em dutxo i preparo el sopar i no sé què, no? Que a vegades ens pensem que també ho podem fer de qualsevol manera i tampoc és això. O sigui, hi ha una sèrie de premisses que perquè sigui meditació han de ser-hi sí o sí, però aquestes premisses afortunadament són molt flexibles i te les pots adaptar molt a les teves necessitats. I per mi això és el bonic de la meditació, que és buscar-te la teva recepta.
Clar, i per tant és relativament fàcil de poder aprendre'n.
Exacte.
Quines serien aquelles premisses que dius, ostres, si realment que entenc que és un procés i que em vas aprenent, però si volem començar a meditar, què és allò que diries, ostres, és que no us ho podeu saltar això, sí? Perquè si no ja no seria meditació, sí?
La connexió amb la respiració per mi és el més important, que al final és el que ens connecta al cos, el que ens baixa al moment present, i s'ha de fer, diguem-ne, que té tres parts. Una primera simplement d'observació de com estic respirant ara. Si vinc de portar un dia molt agitat amb molt d'estrès, notaré que la meva respiració potser és més per la boca, potser se'm queda més al pit, i faig respiracions més curtetes o fins i tot tendeixo més a retenir-la, no? En canvi, és interessant observar, no? Si vinc de fer una activitat que m'agrada, una activitat tranquil·la com pintar, m'invento, notaré que la meva respiració és més pel nas, la porto més al ventre. Per tant, és interessant primer regalar-nos una primera fase de, vale, m'assec o estic de peu o el que sigui, primer m'observo com estic. Tinc alguna zona de tensió en el cos, em fa mal alguna cosa, com estic respirant. I després, mica en mica, fer alguna respiració conscient, que això simplement és inhalo pel nas tot el que puc, porto l'aire al ventre, sempre faig la broma de com més a baix millor, l'he d'intentar portar el Michelin a l'aire i després exhalo pel nas o per la boca. Això és lliure, com vulguem. Val? I per mi això és molt important, aquestes dues, tres primeres respiracions profundes i després ja abandono la respiració durant tot l'exercici, però ja veuré que és una respiració que quasi ni la noto, o sigui, és molt suau, molt agradable. Però la respiració per mi realment és el que ha d'haver-hi sempre, sempre al plat.
Ja, i llavors, a partir del que expliques, Vilma, diries que vivim com respirem?
Sí, força. Sí, força, força. El problema és que hi ha molta desconeixença encara de tot, de com d'important és la respiració, que sorprèn, perquè és que realment és la porta d'entrada al nostre sistema nerviós. I és a través de la respiració que podem saber, doncs ja et dic, com ens trobem i ens podem donar més energia quan la necessitem i també més calma quan ens fa falta. Per tant, conèixer-la i aprendre a fer exercicis de respiració, conèixer en profunditat la respiració conscient és molt interessant per qualsevol persona que vulgui aprendre a viure una vida amb menys estrès.
Exacte, que al final representa doncs això, gràcies a aquesta respiració estar connectada amb tu mateixa, no? Poder reconèixer també com t'estàs sentint i això connectar amb el que comentaves, amb aquest present i per tant donar-te compte de també d'aquesta necessitat a vegades que tu comentes moltes vegades també de l'autocura, no? De com doncs en aquest moment potser necessito estar més per mi, necessito
Clar.
cuidar-me. Com ho portem això de l'autocura, el cuidar-nos?
Penso que aquí hi ha pel que veig, pel que jo xerro amb la gent, hi ha opinions molt diferents. Perquè sento que a vegades es relaciona l'autocura amb un punt de narcisisme, quan no és així per res. Però també és veritat que potser hi ha un tipus de persona que es polaritza molt en l'autocura i llavors tampoc connecta d'una manera altruista o, entre cometes, correcta amb les altres persones, no? Llavors crec que és interessant que al final el dia té moltes hores i crec que hem de poder trobar espai per tot. Però realment que aquest pilar de cuidar-nos és fonamental perquè també llavors quan algú piqui a la teva porta per demanar-te un favor, si no has fet aquesta part prèvia d'autocura, tampoc sabràs si donar allò està en coherència amb tu o t'estàs saltant a tu mateix per damunt, quan el més important és que una mica intentem pensar, dir i fer el més en coherència possible, no? Per molt difícil que a vegades sigui. I per aconseguir aquesta coherència, l'autocura és la base, però clar, no entenem una autocura de... Ara vaig a tirar de cliché, no? Però d'aquestes persones que van al gimnàs i estan plenes de músculs i es fan fotos i no pensen en res més la imatge que els hi torna al mirall, no? Això no és el que entenem com a autocura. A vegades també ja està com mal entesa aquesta paraula.
Està com, exacte, i es confon fins i tot el que és doncs això, no? Que tu comentaves molt bé, de dir, bueno, la necessitat de cuidar aquest benestar personal a través d'aquesta autocura per poder aportar després en els altres. Perquè és
Clar.
veritat, clar, oi que sí, perquè a vegades es confon de dir, bueno, és que és una persona que està pendent del seu propi benestar, però que l'única manera d'aportar benestar en el teu entorn és a través del teu propi benestar, no?
Totalment.
I que abans parlàvem doncs de pares, de mares, de referents, com és d'important de que si sóc un referent, no? Els meus fills o fins i tot els meus
Clar.
alumnes puguin veure com em cuido i com vetllo aquesta part mental, emocional,
Sí.
corporal per poder ajudar els altres.
Exacte, és que és el que has dit, que ho hem de comprendre d'una manera holística, no? Que ens hem de cuidar mentalment, emocional, físicament i si podem espiritualment també perfecte. Però clar, és que si el teu dique no està ple, no podràs entregar res tampoc. I és curiós perquè la majoria dels meus clients, que de fet puc parlar en femení perquè la majoria són clientes, també tenen professions que són de cuidar. Tinc moltíssima mestra, moltíssima infermera i moltíssima mare també, no? Inclús persones a vegades que tenen algun familiar al seu càrrec que l'han de cuidar i venen amb aquests espais amb molta set de retrobar-se.
Clar, i la importància d'omplir-se per poder després donar, absolutament. A mi m'agrada molt quan tu parles d'aquesta autoestima també holística, en dius, em sembla, no? Explica'ns una mica, no? Què és per tu aquesta autoestima holística, que ara ha sortit aquesta part de benestar també holístic, i com podem desenvolupar-la? Tu què ens proposes per ajudar-nos en aquest sentit?
Sí, per mi l'autoestima holística, és això, és acceptar-te i estimar-te a nivell mental, emocional, físic i també espiritual, no? A vegades ens pensem que l'autoestima és simplement que m'agradi el reflexe que em torna al mirall, però si jo mentalment no estic treballada, si jo emocionalment no estic treballada, em puc quedar molt a la superfície del que és la vida i del que és l'autoestima, també, no? Llavors és interessant poder englobar totes aquestes parts en el teu dia a dia, poder-les cuidar, no? De manera diferent en el teu dia a dia, perquè realment doncs, llavors sí que tenim una bona autoestima, no? Si accepto els meus moments de bucle mental, si accepto que un dia puc tenir més ansietat i sé que estic en el camí per això estar-ho treballant, com no m'he d'estimar llavors, no? Si miro enrere i penso, ostres, la de coses que hem superat, la de coses que hem fet, i t'encoratja a continuar endavant.
Estimar-te per estimar, no? Que seria aquest el... Sí, i des d'aquest m'agrada molt també això que comentaves de reconèixer-te tu mateixa i d'acceptar-te tal i com ets, no tant com voldries que
Sí.
ser o com desitjaries o com la societat, no? D'alguna forma et sembla que a vegades et reclami, sinó tal i com ets, amb els teus
Sí.
debilitats i punts forts, no?
Clar, i s'ha d'entendre que al final amb els altres sempre els percebrem millor, potser del que ens percebem a nosaltres mateixos, perquè només estem dintre del nostre cap. I llavors ets tu, no? L'única que potser quan s'ajup es veu el Michelin aquell que t'han dit que no és bonic, o ets l'única que sap que quan les torrades no queden bé et poses una mica de mal humor, no? Això els altres ni ho saben. Per tant, sempre ens pensem que en fora les coses estan millor, però perquè només sabem el que ens passa per dintre nosaltres mateixos.
Clar, és com quan parlem, per exemple, ara m'has recordat, quan parlem de l'agraïment, no? Jo moltes vegades també comento, doncs, que l'agraïment el treballem molt i el valorem molt cap als altres, òbviament, i està molt bé compartir-lo, però que també ens podem agrair a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, i l'important que és, no?, aquest agraïment cap a un mateix, de donar-te compte que és allò que et pots i et vols agrair.
Bé, és que des de sortir del llit al matí, o sigui, hi ha
Ja
persones
veus.
que estan en una situació que per elles això ja és un gran... Ja, vaja, ja és l'objectiu del dia. Per tant, penso que tot, o sigui, tot el que fem per nosaltres, fins i tot el que ens sembla com més habitual, no ho és.
Proposaries, per tant, posar en valor aquest agraïment propi i practicar-lo cada dia? Com... Sí?
Sí, o sigui, cada dia, però vaja, besitos a tope, o sigui, cada vegada que et mires al mirall i tant, i tant, i
I
tant.
quin impacte té l'agraïment? L'agraïment cap a un mateix i cap als altres, Vilma, perquè
Tot.
crec que també, a vegades, perdó, però fins i tot amb les persones més properes, no?, que són les que precisament moltes vegades potser són en les que hi tenim més a agrair, i no ens és tan fàcil compartir-lo, no?
Ja, sí, és veritat, no? Potser les coses que ja les donem per sentades, no... No, sí, això és cert, que a vegades ens passa. Els beneficis de l'agraïment són totals. De fet, és molt diferent, no? Quan tu tens un somni o un objectiu i el persegueixes des de la mancança perquè vols allò, perquè necessites allò, perquè et penses que quan tinguis allò per fi seràs feliç, a quan tens aquell objectiu i el vols perseguir molt agraït per tot el que ja tens, no? Que penses, ostres, és que si a més a més pogués passar aquelles vacances en aquella caseta que vaig veure l'any passat, que agraïda em sentiria, com celebraria tot el curs tan bonic que he passat, no? O sigui, bueno, et poso exemples molt, molt quotidians, no? Però clar, és molt diferent des de quin espai fem les coses, quines emocions ens mouen. I clar, l'agraïment és sentir-te ja, t'ajuda ja a sentir-te ja molt plena, t'ajuda ja a sentir-te molt feliç. I llavors, clar, irradies això cap a fora i per tant també és més fàcil que puguis anar arreplegant cap a dintre el mateix, no? És diferent tot el que... Com decideixes viure, si ho fas des de l'agraïment, serà molt diferent.
És com viure-ho des de la plenitud, des del que sí que ja hi
Sí,
ha, des d'aquest
exacte.
reconeixement.
Sí, i després la vida ens n'hem d'adonar que és molt fràgil, que és que un dia hi som i el dia següent no hi som. I això ens hauria d'ajudar a tenir molt clar com d'important és, doncs, divertir-se, estar amb les persones que estimes, adonar-te'n realment de quines discussions valen la pena i quines no. Crec que a vegades ens quedem molt cabuts amb coses que potser penses, bueno, si demà no hi fossis, t'hagués agradat passar-te una hora enfadat per això o què? O no. I penso que hi hem de pensar molt amb la mort. Crec que l'hem de tenir molt, molt present, com una motivació per estar bé i per viure amb alegria, no com una cosa trista.
Exacte, sí, que no la tenim gens present, tampoc, no la volem, no la tenim
Clar,
integrada,
no
per
volem.
dir-ho d'alguna manera, exacte, i que d'alguna forma ens la mirem de reull, però allà està, no? I que d'alguna forma el fer-la present també ens ajuda això, a valorar més allò que sí que està, no? Allò que sí que tenim, allò que sí que podem fer, les persones amb les qui estem, i d'aquí aquest agraïment. I jo diria que d'aquí aquest agraïment, i també ara pensava en aquesta mirada optimista cap a la vida, saps? Perquè a vegades, depèn de quins discursos són per desanimar el més entusiasta, i fins i tot hi ha qui diu, que en el món actual no és possible ser optimista, i fins i tot parlant a vegades de joves, no, és que el futur, no? Que dius, home, tu què en penses d'això, no? En el món actual, Vilma, quina és la teva mirada?
Jo penso que el món particular cadascú se l'ha de fer bastant. O sigui, crec que si ens perdem en la globalitat del món, no, jo almenys m'abrumo. Llavors el meu món me'l faig molt jo amb les coses que trio que entrin a la meva vida i les que trio que no, també. I mica en mica, tot i que això no vol dir que vagi tot bé o no, que tot surti a la primera o de la manera que jo voldria, sí que tinc molt clar que a vegades doncs, les coses si no han de ser és que sortiran més endavant o quin aprenent... la frase que m'ajuda molt és quin aprenentatge he de treure, no? D'aquesta situació. Procuro sempre doncs, intentar almenys quedar-me amb alguna cosa perquè allò no es torni a repetir.
Totalment, no? I també des d'aquesta, això, des de, jo diria que d'aquesta consciència, no? De qui ets, de com vius, de com vols viure,
Sí.
oi?
Sí, conèixer-se jo penso que és primordial, o sigui, saber el que sí, el que no i el que és a mitges. I entendre que això
Exacte.
també amb els anys pot canviar, no? Però crec que conèixer-se és primordial per construir una vida realment que t'agradi i per construir aquest món, no? Particular de cadascú, per cadascú de nosaltres.
Al final el món són aquests mons que s'uneixen i si el teu món no està, és saludable i és positiu, també sumarà amb els altres, no? Que a vegades globalitzem, és això que dius tu, globalitzem i pensem, bueno, el món, la gent, no? La societat, dius, bueno, qui és? Al final som cada un de nosaltres i com aquest treball personal també suma en aquesta globalitat.
I després és cert, no, que quan estàs coneixent una amistat nova o qui sigui, quan de sobte coneixes algú nou, també és al·lucinant com aquella persona, un any que tu estaves passant per X, ella estava passant per Y i ho va viure potser d'una manera completament diferent. I al final també aquests canvis que construïm les persones entre nosaltres amb les relacions que anem fent, això també m'al·lucina, em sembla apassionant.
Com creixem també a través de les
Sí,
relacions, no? I com les
exacte.
relacions creixen amb nosaltres, no?
Sí.
Mira, em venia de gust i no sé com ho veus tu, Vilma, doncs acabar amb un toc una mica més personal, i et volia proposar acabar unes frases, no? Així
Vale.
com et surti, així de sobte, i res, si alguna pregunta més, doncs sobre una mica el teu món emocional. Mira, proposo acabar frases com, per exemple, em fa por.
Em fa por. Em fa por la malaltia.
M'il·lusiona.
La vida, tot.
Wow. Em frustro quan...
Em frustro. Què és el que més em frustra? Potser quan he de prendre alguna decisió massa ràpid.
Ah, súper. Potser perquè no la pots valorar com t'agradaria.
Sí.
Em satisfà que...
Em satisfà que la gent rebi la meva feina amb el cor obert.
Genial. M'estressa?
Les presses en general.
És que és fàcil, sí.
I la Renfe.
La
Segurament el que més
Renfe.
em pressa sigui el
Ui,
tren.
sí, m'hi sumo, ho compro també, igual. Igual. Em decepciona.
A vegades certs comportaments humans.
Em relaxa.
Al mar.
I em fa feliç.
La meva feina, la meva família i el menjar.
Ah. I si et demanessin que et definissis des del punt emocionalment, què diries?
És difícil. Jo penso que en general sóc una persona molt alegre, sobretot quan estic acompanyada. Quan estic jo sola no és que no sigui alegre, però em converteixo en una persona molt tranquil·la, molt pausada. Quan estic jo sola sóc molt, molt, molt tranquil·la. En canvi, quan estic acompanyada sí que surt una part de mi més eixelebrada, més divertida, més ballarina, no? Però quan estic sola sóc molt, molt tranquil·la. Gaudeixo molt de coses, de llegir, d'escriure, de coses que tenen molt a veure amb la creativitat i la cultura.
Més no, d'aquesta reflexió interna,
Sí,
més aquesta
introspecció total,
introspecció
sí.
total. I no sé si per acabar ens voldries compartir doncs, algun somni que tinguis, alguna idea, algun projecte, alguna il·lusió gran.
Sí, tinc un somni molt gran i és que m'agradaria omplir o el Camp Nou o el Palau de la Música guiant una meditació.
Uau, esperem ser-hi.
Sí, això... I cada vegada que ho dic és que ho veig clar. O sigui, sé que... No sé quan arribarà, però sé que acabarà passant.
Ostres,
Sí,
doncs escolta'm, Vilma, esperem ser-hi en aquest acte. De fet, sé que vas venir a Sabadell no fa massa, no vaig poder
sí.
venir-te a veure, però és veritat, sé que vas venir-hi. I, bueno, molt contenta d'haver pogut xerrar i conversar amb tu,
Gràcies.
de que ens expliquis. He de dir que aquesta tranquil·litat que comentes, que segur que és molt més quan estàs, doncs, sola, també la transmets. També la transmets als altres. A
Quan diu
part
les
de...
meditacions i es queden adormits, ja m'agrada, però és divertit.
Bueno, també és que el nivell de cansament que portem també potser és que no, que quan ens deixem anar, doncs, déu-n'hi-do. Però...
Absurd, absurd.
I escolta'm, i felicitar-te per on estàs arribant. No, no, no anava a dir
Gràcies.
sí, no per on has arribat, perquè només és un punt on ets ara, és cap a on estàs avançant. O sigui que felicitar-te cap a on estàs avançant, tot el que estàs aportant i que bueno, que vagi semblant-se, no? Tot plegat, vull dir que
Gràcies.
m'encanta.
Tant de bo sigui així. Seguirem treballant, que vaja, em queda molta, molta feina per fer.
Que bé, que bé. Escolta'm, jo t'admiro moltíssim. Espero que ens puguem veure doncs, en persona algun dia. I que,
M'encantaria.
sí, a mi també. A mi també, la veritat és que et segueixo i a mi també. I agrair-vos també a totes i tots vosaltres doncs, que sigueu aquí un dia més, aquí a la Pucamacamí. Continuarem amb entrevistes tan interessants com la d'avui. Moltes gràcies.